Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Són les 11:04 minuts. Encetem tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i volen comentar-vos la darrera polèmica que ha esquitxat la casa d'Alba per mort d'uns quadres que havien quedat oblidats, i ho direm així entre cometes, al Palau de Líria.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Darrera hora, el món de l'art. Ha aparegut una obra desapareguda de Joaquín Sorolla al Palau Històric de Llíria, a Madrid, i ara mateix ja és en mans de Cultura. La Policia Nacional l'ha localitzat precisament en aquest palau, a Llíria, que, recordem, és propietat de la Casa d'Alba. Aquest quadre, que s'havia donat per desaparegut des de feia dècades, era el retrat d'Isabel de Borbó i Borbó, coneguda com La Chata, pintat per Joaquín Sorolla el 1908. Aquest oli no s'havia vist públicament d'ençà dels anys 70 i formava part del patrimoni d'una entitat cultural dissolta fa anys.
Han de dir que, a més d'aquest Sorolla, també s'han recuperat dues altres obres, retrats d'Alfons XIII i d'Eduardo Dato, del pintor José Moreno Carbonero, trobats a la mateixa ubicació, en aquest Palau de Llíria. Totes tres pertanyien a la Societat Espanyola d'Amigos de las Artes, entitat que es va dissoldre a principis dels anys 80 i que, segons els seus estatuts, les obres haurien d'haver passat a formar part de patrimoni de l'Estat després de la dissolució, com dèiem, d'aquesta societat, cosa que no va passar.
Segons fonts oficials de la Casa d'Alba, les obres varen ser detectades en un despatx del Palau, i tot i que la família aristocràtica les tenia en dipòsit i exposades al públic en una exposició sobre moda i art, han col·laborat plenament amb les autoritats i amb el Ministeri de Cultura perquè tornin a la custòdia estatal. El quadre de Sorolla i les dues pintures de Carbonero ja han de dir que estan sota responsabilitat del Ministeri.
I han de dir que des de la Casa d'Alba expliquen que la família ha actuat amb total col·laboració amb el legítim propietari de les obres, és a dir, amb l'Estat, i han facilitat la documentació que en confirma la procedència i també la titularitat de l'Estat, i que només les custodiaven, que en cap cas va ser una apropiació indeguda, i clar, això m'ho fa pensar si creus que és una excusa de mal pagador o si creus de bon de veres que custodiaven, no com si fossin un museu, aquestes obres, aquest truet, que vos sembla? Perquè a mi d'entrada m'apareix una mica excusa de mal pagador, perquè si penses bé una mica, si no s'hagués assabentat ningú d'això, haguessin seguit allà, no? O com és?
Jo tenc una sensació agradolça. D'una banda, si ets la duquesa d'Alba i tens tant de quadres, pot ser perfectament que te despistassis i te'n quedassis tres. Ses coses com són. Tu dius, aquest Sorolla, és dels 30 Sorolles que tinc? O no, podria passar. Ara, recorda'm que això formava part d'una entitat de mans de l'art que se va dissoldre l'any 80, però que l'any 75, aprox, 70, no, crec que era 73-74, aprox, aquest quadre es varen entrar dins el Palau de Llíria i ja no varen tornar a sortir. Que se varen despistar? Pot ser. Que ho sabien i varen dir fins que no me la reclami, no diré res? També. Ara, varen fer una exposició sobre vestits de Cayetana Fitzjames Stuart, que posaven en matrimoni, diguéssim, vestits i quadres. Qualcú que va passar per allà va veure aquest quadre de la Chata i va dir, Chata, aquest quadre crec que no és d'aquest palau. T'ha agradat, ara que s'ha acudit.
Ara és content.
Sé que agradat, i varen donar, diguéssim, varen informar, i a partir d'aquí ha estat aquesta investigació de patrimoni nacional.
Escoltant aquest argumentari d'en Xisco Nadal, pens, que han de saber ell quin patrimoni i que quins clar. Quadres tenen. És que ara ho pens i dic, quin doi? Segurament no en tenien ni idea.
I tu penses una cosa. Bé,
o sí. No ho sabem, sí, però no ho que seria plausible. Jo, per exemple, només tenc dos pòsters a casa meva. I sabria, si m'atropo un Sorolla, sabria que no és meu. Clar, però això me passa a mi perquè jo tinc una casa de petita on no hi ha molt de quadres. Si tens una pinacoteca, no ho sé, el Prado,
sí, però...
el que són les golfes del Prado, hi ha una quantitat de quadres que no se poden exposar que són inconmensurables.
Dibuixem escenaris. El primer, el que deu, no? Que podria ser que tenen tant de patrimoni artístic que ells ni tan sols tenen coneixement de que tenen aquests sorolles i que no estaven declarats com a tal. Val, això podria ser. Jo no crec que se fessin els locos, perquè, clar, o bé tens síndrome de Stendhal, que és que gaudeixes tant de mirar-los, perquè, clar, no les podien treure profit, no pots vendre aquests quadres, perquè tot no se sabrà...
Jo crec que cobra cos, la teoria de que no ho sabien perquè sí, estaven exposats quan varen fer l'exposició de roba de na Cayetana, de la duquesa d'Alba al Celsia, i si haguessin volgut ocultar aquest quadre, el haguessin llevat de la vista del públic. Però,
si
tot
estava...
i així,
a disposició de tothom.
Ja han tornat, i també anem a desdramatitzar. Fins ara poca gent havia enyorat aquest quadre de Sorolla. Ho dic perquè tampoc és el Guernica. Ho dic perquè també la gent mos agrada una mica hiperventilant segons quines coses, i es veu que són tres obres...
M'ha agradat com has criticat Sorolla, així, amb una pinzellada, mai no, millor dit,
no
eh?
No, el darrer Sorolla que se va vendre, que era un quadre d'uns pescadors a Salbufera de València, si no vaig errat, varen ser 4 milions i mig d'euros. Ja n'hi ha, però que me referesc a que no és la senyora des d'Avinyó, si m'apures.
No, clar.
És que no són les tres gràcies de Rubens, per dir que era un quadre que podia passar desapercebut fàcilment, perquè forma part de la història de l'art, evidentment, en majúscules també, però no era dels més coneguts de Sorolla, però això ha de passar inadvertit. A tu te passa això, aquest, Eva? Tu
no.
Que tens una casa gran, plena d'art?
És que no. Tenc control de cada...
Tens inventariat petita... tot allò que tens a casa, perfecte.
Com toca ser a una galeria d'art, a un museu o allà on sigui, ha d'estar tot ben inventariat.
Jo crec que ara hauríem de posar un Cairon que digués Marta Grau, dos punts, tenc fet l'inventari de ca nostra.
Per mi, i ja saben els oients i espectadors que te coneixen que és mentida i que, evidentment, te segueixen el joc. Sí, però si qualcú s'incorpora just en aquest moment, que no tingui pensat que tenc aquí l'heritage... L'ermitatge que em ve, molt maco,
sí, la roba policia que comencen a vigilar casa teva per evitar trucs.
Però tenim més notícies que ens han cridat l'atenció, perquè des de Florida ens arriba una, de fet, sorprenent. Han plogut iguanes. El més estrany
de la ciutat. Una pluja d'iguanes ha sorprès Florida, als Estats Units, després d'una forta onada de fred que ha fet baixar els termòmetres per sota dels valors que solen ser habituals en aquella zona fins a nivells històrics a Miami. Les baixes temperatures han deixat aquests rèptils, les iguanes de sang freda, rígids i immòbils, fins al punt que molts han perdut, petitons, la capacitat de subjectar-se en els arbres, com que s'han quedat... Ara jo he fet d'iguana, per si qualcú s'ha demanat què he fet. Les iguanes quedaven allà com enganxades a l'arbre,
tens ungles tu,
i com que varen quedar rígides, varen començar a caure, han caigut al carrer com si fos una pluja verda que han dedicat a deixar tothom estorat.
I hem de dir també que les autoritats del Florida Fish and Wildlife Conservation Commission varen activar un ordre especial que permetia a qualsevol ciutadà recollir i lliurar iguanes atordides per aquest aturament de fred en punts habituals sense necessitat de permisos especials. En poc temps s'han entregat milers d'exemplars i moltes d'aquestes iguanes han estat sacrificades, malauradament, de forma humanitària o gestionades per equips especialitzats, ja que aquesta espècie en concret, es considerava invasora al sud d'aquest estat.
El fenomen no només ha generat imatges curioses com les que han compartit amb milers d'iguanes rígides una de vora l'altra, sinó també discussió a xarxes. No han faltat vídeos virals amb gent fent broma amb els rèptils immòbils, com una influencer que els va usar com si fossin una mena de manta per fer-se una foto. Tot i que els experts i les autoritats insisteixen que no cal portar-los a casa vostra o en el cotxe per reanimar-los, perquè poden recuperar-se i reaccionar de forma inesperada, i l'ensurt encara pot ser major. Un episodi estrany, però clarament lligat a una massa d'aire fred poc habitual en allò que seria aquesta zona de l'estat de Miami, que recorda com la natura mos pot sorprendre fins i tot a llocs on normalment el sol predomina. Jo ara vos vull demanar com reaccionaríeu si vos trobàssiu una iguana rígida de vora, o que sou a casa i com en aquella pel·lícula de Paul Thomas Anderson a Magnolia, que varen començar a ploure granots, que te topes i te comencen a ploure iguanes.
Tu ja saps que jo les recolliria i les duria tot d'una a un centre perquè les poguessin reviscolar, que per cert reviscolen moltes d'elles. Malament, algunes sí que li han hagut de practicar aquesta eutanàsia que deia na Joana, perquè ja no tornaran a posar-se bé ni molt manco, però la gran majoria d'elles sí que poden tornar a reviscolar, perquè és, com dèiem, no? Una espècie de defensa que tenen com a rèptils. O sigui que la meva reacció seria, evidentment, dur-les tot d'una a un centre per la seva recuperació.
Supos que al final tots mos podem confondre, tenir un moment de voler-les ajudar, però és vera que te pots assustar, te'n pot dur un bon ensurt. Jo vos he de dir que no amb una iguana, però sí que amb un os rentador me'n vaig dur un ensurt que per poc m'acup, així que també molt alerta, perquè també no sabem com pot reaccionar un animal, ja sigui una iguana o un os rentador o el que sigui.
Perdona, és que m'ho veig obligat, ara que has obert aquest meló.
Quan vares tenir aquest enfrontament.
En quin moment na Joana Maroto s'ha topat amb un os rentador?
No, aquí no, però n'hi ha a la Serra de Tramuntana, molts, eh? N'hi ha moltíssim.
Com a espècie invasora.
Més alerta si vas a fer una excursió. No vas a, aquí a Espanya, vas a Costa Rica, però és veritat que jo vaig sortir d'una habitació i em vaig trobar un de front i, clar, pareix com molt tenre i molt mono i molt preciós d'en fora, però m'ha parat una cara que com si me volgués atacar, que jo vaig començar a córrer, o sigui que...
Però no se va fuar.
No se va fuar, però per poc. Per poc.
No, petites
aventures.
No tenim
documents per compartir amb els espectadors d'aquest moment tan mític ni molt manco.
Per cert, ara que han plogut, iguanes. Jo parlava de la pel·lícula Magnolia de Paul Thomas Anderson, que varen ploure granots. Hi ha una novel·la que ara m'ha vengut en el cap, d'en Janine Manila. Han plogut panteres. Recupereu-la, que és molt bona. De que plouen coses, no m'ha recomanat un bon llibre.
O la cançó de Gary Halloway, no?
També, i Raining Men, que també poden ploure homes.
No tinc aquesta cançó.
Triar per triar, m'estimaria més que ploguessin homes, però... Sí, com cantaven los chichos, si me das a elegir.
Si me das a elegir entre ja tigres o hombres.
Parlàveu de temes musicals, jo vos proposo aquest perquè identifica perfectament una època que sembla estar més vigent i més de moda que mai, els 80.
Imagineu-vos per un moment que tornen les espatlles marcades, els colors cridaners, els teixits brillants i molta, molta d'actitud. Si tot això vos sona, no és nostàlgia, és que la moda dels anys 80 torna i ho fa amb força. Passarel·les, les botigues, xarxes socials confirmen que aquella època excessiva i atrevida torna a inspirar les tendències actuals.
Però nosaltres ens demanam, és un retorn fidel o una reinterpretació més suau d'aquesta moda dels anys 80, per entendre que torna exactament com duro a l'actualitat i sobretot evitar excessos i anar fets un cromo. Avui parlam amb una professional del sector com és l'assessora d'imatge i experta Soledad Rebollar. Soledad, molt bon dia, com estàs?
Buenos días.
La meva intenció és no anar fet un cromo, perquè de vegades en els 80 ja passava això, que tu començaves a parlar com moltes coses i no sempre te quedaven bé. Què explica, te volia demanar per començar, aquest retorn de la moda dels 80? És això que m'ho explicau sempre els experts, que la moda cíclica, que todo vuelve, o hi ha un interès especial pels 80?
Fíjate, yo creo que está reinterpretada, vuelve reinterpretada de los 80, yo creo que tiene que ver más con una identidad. En este caso, tanto exceso de coloridos, de brillos, e incluso podríamos irnos al maquillaje o al pelo, era todo, pues como tú bien dices, ¿no? Un exceso de aquí estoy y que se me vea. Y ahora, fíjate, yo creo que vuelve más para una identidad... para identificarte, para ser una persona que tengas presencia, ¿no? Que te identifiquen como con poder, ¿no? Con esa mujer fuerte que ahora mismo la tenemos muy en tendencia, ¿no? Esa mujer con poder, ¿no? Ahora mismo vemos todo el rato la mujer empoderada. Pues es una mujer con identidad, una mujer con poder, y de eso es lo que vuelve. Por eso las sombreras, pero no vuelve todo, ¿eh? O sea,
tan de
afortunadamente.
Bo, ¿eh?
Afortunadamente.
O sea, yo creo que lo bueno a tu pregunta por contestar es, vuelven, pues sí, por ejemplo, las flores, los estampados, pero vienen, por ejemplo, Carolina Herrera ha sacado en su última colección ocasión, los trajes con flores, pero claro, las flores, pues depende de tu fisionomía, porque sabemos que te pueden agrandar. Entonces, claro. Bueno, en ese sentido, las flores, los abalorios, los lazos que ha sacado Dior, lazos en el bolso, lazos en para ponértelo en cualquier lado, ¿sabes? En los detalles de los vestidos, las aperturas, las sombreras, sí. Se lleva mucho el oversight, eso lo sabemos, pero también se llevan los cinturones, que quizás
sí,
és lo
però
que...
Sí, però oversize, estimada Soledad, no és per tothom. Jo aquest cap de setmana vaig anar a Madrid i me vaig setjar un d'aquests calçons que duen ara amples. Clar, és que jo apareixia en Joan quan va arribar, toble de bosses. Clar, el meu cosset té una fisonomia, jo tinc una estructura òssia com a molt particular, i a mi aquest oversize, jo més que oversize, és que pareix que ha de venir un estibador del Volga a remolcar-me i tirar-me dins un vaixell de càrrega. Clar, també hauríem d'entendre una mica com la tendència se pot adaptar a nosaltres.
Sí, claro, claro. Al final, yo siempre digo que las tendencias hay que estar actualizados con lo que se lleva, pero luego para eso estamos, que ves lo que te favorece. Es decir, sabemos que hay unas tendencias y al final entras en ellas, sí o sí, entras porque al final la masa te lleva, pero siempre hay una pincelada de que no pierdas tu identidad. Eso es importantísimo.
I els cabells descambuixats, ara que estàvem compartint sí. algunes de les imatges d'aquests anys 80, tornen?
Pues mira, no.
Vale, això també...
No, no per això, mira...
Alegria, no?
Yo quería hablar de esto, además, porque algo que antes, ¿no?, los looks de cabello e incluso el maquillaje era como que acompañaban a la vestimenta. Hoy por hoy yo creo que lo que es el cabello, el look del pelo, lo que hace al final es finalizar esa imagen. O sea, pone el broche a la imagen. Entonces, ya no hay excesos. Se llevan mucho por ejemplo, a nivel tonalidades, en rubios más los vainillas, volvemos unos castaños dimensionales, con movimiento, esos dorados cobrizos, pero siempre con un movimiento bastante natural. Incluso si hablamos de cortes, hablamos de bob, de flequillos en todas sus versiones, más rectos, más suaves, pero sobre todo... Que favorezcan, ¿no? Y al final, hoy el cabello en esta época sí que va a marcar muchísimo el final de ese look y marcar esa identidad de la persona.
Agraïm, no? No anar estufats com en els anys 80, perquè sí que és vera que anàvem molt cardats o molt estufats i no mos agrada tant ara. Quines peces o complements tu recomanaries per sumar-nos a aquesta tendència però sense anar disfressats?
Mira, muy importante... Los cinturones son complementos tendencia. Los lazos, pañuelos en la cabeza, lazos...
Mocadors com el que dus tu avui,
sí,
per exemple.
Com el que jo llevo.
Jo record que als anys 90 als instituts això era sí. trending topic. Tots duíem aquest mocador. O també se duia, no sé si ho recordeu, però sí. aquí, a la mà, que no tenia cap tipus d'utilitat,
sí, sí.
no?
Sí, sí, los pañuelos uh-huh. en la cabeza... Cinturones, lazos, se va a ver mucho lazo, mucho lazo, tendencia, complementos grandes, pendientes, y la verdad
recadotes,
es
que... Sí, ¿no? Recadotes, sí, res sí. de cosas sencillas.
La diferencia, claro, lo que pasa es que está muy bien, creo que viene muy bien lo que es la mezcla, ¿no? Vuelven también mucho los encajes, por ejemplo, pero más traído del vintage, ¿eh? Sí, colores fuertes, pero... Claro. Sí, sí, total. Pero, sí, colores fuertes, pero combinados con tonos pastel. ¿Eh? Eso también es importante. No tanto exceso, ¿no?
Exacte.
No tanto exceso.
És a dir, que tornarem a veure, ara que parlaves d'aquestes arracadotes, lo que en castellà és pendientones, tornarem a veure aquells lòbuls d'orea macrodesenvolupats, que hauran de fer com les dones, hauran de fer una mica d'exercici d'orea perquè s'arribaven a dur autèntiques
factura,
construccions
no?
sí. gòtiques sí. A l'orea. Això també m'imagino que el material influirà. Sí. S'intentarà que sigui una cosa més lleugera,
que no pese.
Perquè jo me'n recordo aquelles arracades de Tina Turner a Mad Max, que les meves germanes en tenien unes, clar, i tornaven a casa, que ens podien dur una hora. Tornaven a ser arracades dins la bossa, perquè no hi havia persona humana, tot i la redundància, que pogués aguantar tot un vespre amb aquelles arracades posades.
I que si a bossa se te quedava després l'orella penjadora.
Sí, sí, sí. No, el forat se fa més gran.
Sí, se rajava, o sea...
Hi ha gent que s'ha hagut de reconstruir.
Totalment.
Per tant, per evitar reconstruccions auriculars, aneu alerta, sumau a la tendència, però no. Per tant, el que deien en Joana, s'escarpit, el cardado, això no torna. Podem estar tranquils que no veurem la gent 3 hores abans d'arribar d'en fora. Això és anar als 80, però adaptats a la nostra personalitat. Parlaves dels colors. Jo me'n recordo els maquillatges d'aquella època, sobretot els anuncis que feien a la tele, que l'altre dia em va recuperar un parell que deia la paleta de color d'este any. I tot era vermell, verd, com un groc, com a molt pujat. Clar, tornarem a veure aquelles cares de pellasso circulant pel carrer? O aquests 80 seran adaptats i molt més suaus, más suaves.
Igual, igual. Lo que acabas de decir es exactamente lo mismo, igual que el cabello. Sí que el maquillaje viene con una piel pues, que esté jugosa, que se vea limpia, que se vea bonita. Podríamos hablar de incluso los eyeliner muy finitos, muy a ras de pestaña. Y a lo mejor toques de color en el labio, eso sí. ¿Vale? Pero no el exceso de que parecía que te ponías, ¿os acordáis? La hoja aquí, ¿no? La hoja aquí para poner ese colorete fucsia que se notaba y se marcaba. No, eso no, eso no, no vuelve. No quiere decir de que por algo conceptual, ¿no? Podamos hacerlo por algo conceptual. Hoy quería además marcar que estábamos hablando de los cardados, incluso hasta para las editoriales en moda, ya cuando se busca una sesión de fotos son conceptuales, ¿eh? También. Es decir, tienes que contar una historia.
I Soledat, veiem en imatges alguns moments esportius, no? Aquell xandall que jo crec que ja fa una temporada o un temps que està de moda, aquell xandall com a molt vuitanter, d'un tipus de teixit molt concret que ens fa pensar en això, en els anys 80. I també veiem, no? Malles i calcetins per damunt aquestes malles.
El calentador, no?
El calentador,
no? encima
exacte.
De la malla.
Això tornarà, o per exemple, les minifaldes, no? Sobretot les texanes, que també estaven molt de moda. Estretes, curtes i fins i tot un pom més llargues per davall dels genolls. Això tornarà o no?
No. Realmente, lo que sí está claro son esas hombreras, o sea, quedémonos a nivel visual, hombreras cortas, tipo torero. Sí que, por ejemplo, podíamos mezclar... sí que se llevan también los pantalones denim, pero claro, no se los puede poner todo el mundo, los pitillo por encima del tobillo.
¿Con son?
Los que son altas de cintura por encima del tobillo. Ah, eso lo vamos a ver esta primavera-verano, pero claro, eso es para alguien
ya,
alto.
Remate.
Claro, pero es que, bueno, no sé si habéis visto la serie Emily, ¿no?
Exacto. Pues, que es Luca Francesa,
claro.
Es chic.
Lo que pasa que claro, esto no le vale, no le favorece tampoco a todo el mundo, porque acorta, eso para alguien que esté muy delgado y muy alta, bien. Yo que soy chiquitita, claro. Y tengo caderitas, pues la verdad, pues me hace más pequeña, al final es como todo. Lo bueno es que se mezcla mucho los trajes, pues igual los trajes que hablamos oversize de con hombrera, lo puedes mezclar luego con un pantalón que puede ser bombacho, pero siempre marcando cintura. Lo bueno del cinturón ahora es que si te coges algo muy oversized con hombreras, que te pongas tres o cuatro cinturones, que ya no es tanto como para que no se te caiga el pantalón, sino como un complemento que te marque cintura. Eso lo vamos a ver también bastante.
¿Trobau a faltar alguna prenda dels 80 que encara teniu els vostres armaris? Tisco Nadal, Joana Maroto?
No, ara que en Joana ho comentava, a mi que tornàs el xandall de tàctil m'encantaria, perquè jo en tenia dos i troc que són sortir de casa amb un xandall d'aquests com de color fosforescent, que t'havessin donat en fora i que no em portava que enviassis un WhatsApp per dir son de camí, sinó que ja de 20 carrers sabien que eres tu perquè eres una taca que t'anaves fent grossa a mesura que t'atracaves, troc que això hauria de tornar, a mi m'agradaria. No sé si tot el xandall, però sí...
Només
el que seria sa jiqueta, jo, com a concessió vintage, o així una mica antigona, jo que vaig ser un Inder 80, ho enyoraria.
Això ho tenen clar, sí. Els espectadors i els oients que hem estat dins dels 80.
Nosaltres
Xisco enyora el xandall i Joana?
Jo no és que ho enyori, però sí que m'agradaria que tornés el look que l'hem vist en pantalla d'una Madonna o d'una Cyndi Lauper amb aquells tutus i aquells mocadors en el cap així tors, m'encantaria.
Però claro, eso va a volver. Lo que tienes es que mezclarlo.
Clar.
Llevamos de quedar bien.
Claro, no me lo pongo todo, no es me lo pongo todo.
Claro.
Si nos vamos a dar toques, yo creo que la tendencia un poco de este verano
Venga,
es eso.
I d'allò afegiria els cabells descambuixats i així mos hauríem d'oblidar de secadors i de planxes. Mira, seria una bona reivindicació, per què no? Soledad.
Una cosa, Podràs venir un dia d'esquembuixada?
No.
Aquí a la ràdio. Ho dic perquè ja que feim un homenatge en el 80, crec que ara mateix el que
no
és l'audiència...
No m'has vist d'escembuixada perquè
sabrador.
Realment fa por.
Escolta, aviat és el carnaval. Si voleu, fem un dia de disfressa i venim disfressat dels anys 80.
Em pensava que anaves a dir el dia del descambuixament capilar.
No. Que cadascú vengui amb un look dels 80.
Mira, podem tornar convidant a Soledat a rebollar-se, no s'experta en moda, i que mos digui si el nostre look dels 80... està encertat o no.
Claro. Passa'm el filtre.
No, tornava a lo mateix, Soledad, no és que sigui tendència, sinó que tu ho puguis dur, és a dir, també, claro. Tenir filtre. Que en els 80 no n'hi havia, anem a fer moda dels 80 filtrada 2026.
Así es. Todo es cíclico, tú has empezado así, hablando en la conversación, y es verdad, todo es cíclico, pero bueno, al final se tiene que complementar, vamos evolucionando y hay que ir cambiando. Lo que pasa es que los clásicos son clásicos.
I mai moren. Prova d'això és que tornen als 80 les passarel·les. Soledad Rebollar, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros de nuevo.
11 i 28, uns consells, continuem amb més propostes. It's you and me.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és cultura.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb esports 3 en joc al Barça Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Digo Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit y el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata!
Carropiquín.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, IB3 Ràdio.
Onze i mitja, passen d'un minut, és divendres, s'acosta el cap de setmana i vos volen fer una proposta. Avui vespre vos convidam a l'estrena d'un nou programa a IB3 Televisió.
Així és, avui mateix aquesta casa estrena Obert per Vacances, un programa que parla de turisme, però no només de sol i platja. És un espai que mira el turisme com el que és un motor de la nostra economia, però també un fenomen que explica qui som, d'on venim i cap on anam aquí a les nostres illes.
El programa presentat per Marta Ferrer proposa una mirada àmplia i molt humana, el passat, el present i també el futur del turisme de les Balears, amb històries, amb experiències, persones i projectes que sovint, moltes vegades, no surten en els fulletons, amb seccions que van des de la memòria i també la tradició fins a la innovació i la sostenibilitat. Obert per Vacances convida a mirar el nostre territori amb uns altres ulls, tant si hi vivim tot l'any com si hi vivim només uns mesos o la visitant per primera vegada. Així que avui la tenim aquí en nosaltres, la protagonista d'aquesta nova proposta d'IB3 Televisió, Marta Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàu?
Molt bé, benvinguda.
Moltes gràcies.
Bé, Obert per Vacances parla de turisme, això ja ho sabem, però des d'un punt de vista diferent, no? Quina diries que és l'ànima d'aquest programa?
Obert per vacances xerra, com bé has dit, de turisme, però des d'un punt de vista més personal i professional. El que volem és donar veu a que la gent conegui aquestes històries personals de gent que se dediquen al turisme, a aquestes empreses emblemàtiques de les nostres illes i també experiències turístiques que no només són per gent de fora. Veureu que ens trobem amb turisme local, turisme nacional, turisme internacional. Al final és una mica donar veu a tota aquesta part que és el nostre motor econòmic de les nostres illes.
Clar, aquest format, ho comentava na Joana, té moltes seccions. Com ajuda aquesta estructura que heu creat en aquest obert per vacances a explicar una realitat tan complexa com és el turisme a les illes? Perquè no és el mateix una gran cadena hotelera que una petita família que regenta un hotel o que té un restaurant o que té un súper.
Exactament, per això varen decidir crear aquestes seccions per poder definir un poc més cada tipus de reportatge i, per exemple, en tenim una que és més històrica o com ha canviat aquesta empresa i quin ha estat el paper clau del sector turístic. Després, un altre que és Quin Flow, que són experiències. Ja veureu que fem formatge, anem en globus, anem a veure fer oli...
De sempre, l'ascensor...
Exacte. Eh? Tenim diferents seccions per poder definir una mica més cada reportatge, ja sigui futur, història personal...
Home, és que és important, quan, per entendre el turisme aquí a les Balears, és important també viatjar en el temps, anar enrere, conèixer la història de moltíssimes famílies. Ara compartíem amb els espectadors algunes fotografies històriques d'empreses que acabaven de començar. Fins i tot m'imagino que has descobert, o has conegut persones que no coneixies, has descobert coses sobre la història del nostre turisme que no coneixies. M'imagino que ha estat també sorprenent per tu.
Així és un programa divulgatiu i jo he tingut un aprenentatge increïble. M'enduc les històries personals de les persones, però també aquesta part, com tu deies, de descobrir, perquè el sector turístic tothom ens pensam que sabem com funciona, sabem el que hi ha, i te'n dones compte, o jo me n'he donat compte gravant aquest programa, de la quantitat de persones, empreses que s'hi dediquen, que creen aquestes sinergies i que de manera directa o indirecta fan feina per al sector turístic.
Hem dit que hi ha seccions de tot color, que mos encanta, no?, que hi hagi com a contenedors petites dins el programa de sempre, l'ascensor, aquest flow que mos comentaves tu.
Sí.
També en teniu una que se diu La Maleta, Qui és qui... des que t'has quedat en les històries personals, no? Però també imagino que has intentat o heu intentat trencar amb els estereotips, no?, relacionats sobre el turisme i sobre les feines del sector turístic. Creus que encara tenim una visió massa simplificada d'aquest món?
Jo crec que sí, el que dèiem, on anem sempre en els estereotips i és vera que nosaltres hem intentat enfocar des d'un punt de vista positiu, no?, perquè realment ens hem trobat les amb gent que m'ha explicat les coses clares, si hi ha hagut una dificultat molt explicada, però hem tingut la gran sort de que amb tothom que mos han trobat mos diuen, mira, jo no canviaria la meva vida encara que hagi passat malament per arribar fins aquí on som, jo m'aixeco de matins i m'aixec content i contenta d'anar a fer feina en aquest sector turístic.
Marta, conta-mos alguna d'aquestes històries. Anem a fer un poc d'espoiler. No molt, però el manco una micona.
Faré un poc d'espoiler amb una de les històries que surt avui vespre a les 10:30, com dèiem que s'estrena Obert per vacances. La història de La Maleta és una maleta personal d'Antoni Moreres. Ell va començar en el sector turístic amb 12 anys, fent de botones, va anar cresquent dins aquest sector, va passar per recepcionista, cambrer, va tenir el seu propi restaurant i hi va haver un punt que va decidir viatjar, veure un poc com era el turisme a altres llocs i va obrir el primer beach club de les nostres illes a Eivissa. És el pioner du beach club. Veure, conèixer aquesta història, no?, de com s'ho va haver de currar, de com va anar cresquent i de com va començar de baix i ara és un gran empresari.
És un patró que se repeteix molt. Persones que van començar de nins, i que amb el pas del temps, amb l'experiència...
Clar, abans era diferent. Ara, avui en dia, amb 12 anys, no hi ha ningú que faci feina, però conèixer que és... No? La feinada que ha hagut darrere per arribar a un
també un món globalitzat, on amb un clic de ratolí pots accedir a tota la informació que vulguis, però abans sí que tenia aquest punt d'audàcia, el fet d'agafar els tapins, partir, anar a veure món, i després les coses que se feien pel món, implementar-les en allò que era el teu redol. Som en conversa amb Marta Ferrer, presentadora d'Obert per Vacances, aquest programa que comença avui vespre a les 10:30 a Ivets Televisió. Una cara conegudíssima d'aquest arxipèlag. Vares començar molt nina, també créixer, sí. I ara ja ets una senyora presentadora. No sé, a tu, què t'ha portat personalment aquest projecte?
És un projecte molt diferent de lo que estava basada a fer. És un perfil allà on m'he hagut d'adaptar a cada persona, a cada situació. No és el mateix xerrar amb un directiu que fer un viatge en globus, amb un grup d'estrangers, visitar un negoci emblemàtic. Per jo m'ha fet créixer com a professional i també a nivell personal. I sobretot el que dèiem en Duc, aquest coneixement i aquest valor humà que hi ha darrere aquest sector turístic.
No, i que en Xisco de no, que també com a créixer, no? Perquè ja fa molt d'any que estàs vinculada en el món de la comunicació, en el món d'IB3, no? Però és vera que sí que t'havien vist a diferents programes, sí. O participant d'una manera o d'una altra, però és la primera vegada que tu estàs al capdavant, no? Del projecte que també ha arribat, no? Aquest moment de ser presentadora, que també així està molt bé que mos donin la oportunitat, no?
Sí, jo li vull agrair a Miquel Bert, tu director d'aquest programa, i de Singular Audiovisual, a tot l'equip, perquè és vera que tenim un equip asa darrere, són viatges perquè hem de dir que a tots els capítols hi ha representació de totes les illes, això era algo que teníem molt clar, i clar, aquests viatges, aquest temps que comparteixes, si no tens un equip amb el que t'aduguis bé, fas bona feina i te donen suport en tot, jo els hi vull agrair també des d'aquí aquesta part, i passar un pot d'aquest perfil més d'entreteniment a un programa que també hi ha diversió però també és més divulgatiu.
I m'imagino que també se gestionen els nervis, la il·lusió, perquè quan parlem d'un projecte propi, que més s'estrena avui vespre, probablement Marta Ferrer estirà, no sé si ha reunit a la família, els amics, no?, per fer una trobada i sintonitzar IB3 a partir de les 10:30 i veure el programa. No sé si té les crispetes preparades, la família, els amics, com serà aquest vespre, aquesta vetllada?
Tothom ja està avisat. Vull fer una crida aquí també a tothom que mos veu, aquests oients, aquests telespectadors d'IB3, que avui vespre tothom té una cita a IB3, obert per vacances, i jo ja he avisat a tothom, tenim sopar i després toca veure aquest primer capítol.
Que no mos fugi de ses mans com ses noces d'Anna Lolita. Tu tens un sopar privat a casa teva.
Sí, no, que...
No és que sigui un sopar obert al públic, que tothom que sigui fan de la Marta Ferrer, tu que ets una dona popularíssima, poc llença, que seguint a tot aquí sa porta. No, Marta, és que he escoltat en el programa d'en Marta Garau que hi havia soperillos i veníem a mirar el programa amb tu, que no vull que ta mare s'endugui un disgust, que la batalla de la peixera, ja pensant en
esquines, que haurà d'anar a la compra ràpidament,
de
cuixot,
haurà de comprar
per fer que no hi cabrem, un pamboli no, per... No tinc una televisió tan grossa, no?
Ja. No, queda clarit, no fos cosa,
sí, no.
Els fans se personassin
no, cadascú de casa seva, cadascú de casa seva i després, quan mos trobem per un carrer, el podran comentar.
Com més ho dimetres, millor.
Eh? Això anava
a dir que... Només tenien encès una tele, han de tenir encès moltes teles.
Que tothom encengui totes les televisions
de moviment. No és com els anys 60, que si recordeu, no? El nin de cuenta me mirava a través de la finestra la tele desveïnat. Això no molt basta. Volen que tots els dimetres funcionin.
Així és.
Moltíssima sort en aquest nou projecte, que per cert m'encanta el títol, perquè a més mos parla de la importància de la desestacionalització del turisme, obert per vacances, i és vera, i és que aquí, evidentment, si hi ha una forta aposta, és el turisme, però darrere hi ha les persones, les històries de les famílies, i d'això mos parla aquest programa que s'estrena avui. Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, parlem de cinema, que és divendres i que tenim algunes propostes. Xisco Nadal ja ha fet les seves recomanacions per si voleu gaudir del setè art avui divendres.
El dia, amb Marta Garau. IB3 Ràdio és informació. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos más de 2.000 productos siempre a buen precio. Como la malla de 3 kilos de naranjas por solo 3,75 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Vespre Balears, som en Xema Font, vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 43, no deixant de banda els successos i parlam de l'operació contra el narcotràfic a Eivissa. Hi ha 26 detinguts i 12 persones en cerca i captura. S'espera que en les pròximes hores hi pugui haver noves detencions. Per una banda, l'Agència Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 11 tones de haixix i també una tona i mitja de cocaïna.
Sí, Marta, la Guàrdia Civil, Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i també la Policia Nacional han desmantellat una important organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna, haixix i també marihuana a gran escala establerta a Eivissa i en connexions internacionals. L'actuació conjunta dels diferents cossos de seguretat denominada Cóctel Norte Cavalieri ha permès desarticular una gran organització criminal que operava a l'illa mitjançant rutes marítimes amb Sud-amèrica i també la península. Durant tota la investigació s'han intervingut fins a 1.558 quilos de cocaïna i gairebé 11 tones d'haixís i s'han detingut 26 persones implicades en les activitats delictives.
La investigació va començar l'octubre de 2023 quan Vigilància Duanera i la Guàrdia Civil varen intervenir 8,3 tones d'haixix a una platja del nord d'Eivissa. L'anàlisi posterior va permetre localitzar 686.000 euros a un traster relacionat amb un grup criminal. Les investigacions posteriors varen revelar que la xarxa funcionava amb un alt grau d'especialització, emprant diferents rutes i mètodes d'introducció de droga en camions transportats en ferri entre la península i Eivissa, a través de les connexions amb els ports de Dènia i València.
Pendents de l'evolució d'aquesta operació i altres qüestions, però no oblidem que avui és divendres i que encara no hem parlat de cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
Mos parlen Scarlett, I'll never be hungry again, quan mos diu no tornaré a passar fam, no tots sabem que ha arribat el moment de parlar de les estrenes de cinema. I avui començarem per Tres Adioses, Tres Chotole, amb el seu títol original, que és el nou drama íntim d'Isabel Coixet, una de les veus més reconegudes del cinema espanyol i europeu.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós.
Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona...
La història se centra en Marta i Antonio, una parella que et separa després d'una discussió, podríem dir, banal. A partir d'aquí, la vida de Marta es transforma quan comença a notar símptomes que no són només dolor per la ruptura, sinó un problema de salut molt més profund. És una pel·lícula sobre l'amor, la pèrdua i, sobretot, sobre viure amb intensitat, fins i tot en situacions difícils. Dirigeix Isabel Coixet, la directora catalana, és la directora espanyola amb més goles de la història i també una de les més reconegudes en el panorama europeu. I si la seguiu, sabreu que és especialista en històries centrades en l'emoció i les relacions personals, com és aquest cas. Aquesta vegada la dirigeix en italià, ha rodat a Roma i juga amb el llenguatge i el paisatge com a part d'aquest relat. La pel·lícula es basa en el llibre de Michela Murgia, que va ser tot un best-seller ara fa una sèrie d'anys i ja ha passat per festivals com el de Toronto i també l'Ace Minchi de Valladolid abans de la seva estrena comercial. Qui protagonitza aquesta pel·lícula? Alba Rodríguez Elizabeth Watcher, que fa de Marta, és una de les actrius més reconegudes del cinema italià contemporani, coneguda per films com Lázaro Feliz o Hungry Hearts. Coixet va escriure el guió, diu, va explicar una entrevista recent, pensant precisament en ella des del principi, i diu que ha decidit rodar en italià, un idioma que no controlava més enllà de les nocions bàsiques, per poder integrar-se en el context d'aquesta obra amb molta més autenticitat. Ell, n'Antonio, és Nelio Germano, és un actor premiat internacionalment també, és un rei de l'escena italiana i ha participat a altres drames com, per exemple, Suburra i també Grande Ambizione. Qui també surt és un actor que agrada molt a Joana Marotto, que és en Francesco Carril, que és el protagonista de Los Años Nuevos, i també l'han vist a Galgos, a pel·lícules com Volveréis. També hi ha na Silvia D'Amico i na Sarita Chaudhry, que aquests noms a vegades a mi se m'escapen. Les primeres relacions han estat mixtes, una mica teves, tothom diu que és una gran pel·lícula, molt emocional, de molt de drama, de molt de tot, però també li critiquen que ha estat una pel·lícula molt continguda, que en aquest sentit Isabel Coixet hagués pogut deixar-se endur una mica més, i ja que havien de patir de veres i a les totes.
Home, sempre fa plorar Isabel Coixet, és vera.
Home,
puntualitzar dues coses.
Mi vida sin mi, oh, crec que no he plorat
tant. Crec que és la que més m'ha agradat d'Isabel Coixet, és vera.
Sí, a vegades són bastant intenses les d'Isabel Coixet, però a puntualitzar dues coses, que me recorda moltíssim aquesta actriu italiana, Anna Meryl Streep, però que és la versió jove italiana d'Anna Meryl Streep, sí. I també que la pel·lícula està rodada en 4/3. Vull dir, tornant en els anys 80 una mica. Mira, que abans parlàvem, en lloc de gravar-la en 16 sí. novens, l'ha gravada...
Bona apreciació, Joana, per això veiem les franges terços, negres sí. aquí a la imatge.
Serà però tenim... una altra manera també de veure-la sí. en el cinema.
Sí, sens sobretot dubte, que si has anat a Roma de viatge, sortia el Castillo Sant'Angelo, que és una fantasia, i també s'ha passejat per Roma, si l'has fet qualque vegada, encara que no et sigui per el paisatge, aquesta pel·lícula també la pots trobar interessant.
Més propostes, idò, perquè aquesta és una, però n'hi ha més. Home, aquesta ja és la preferida, jo crec, però tenim altres suggerències.
Sí, perquè es torna ara per una de les estrenes més esperades, La Fiera, de Salvador Calvo.
Me considero una persona cuerda, responsable.
Ready, set, vamos!
Los australianos saltaron a 5.900 metros. Però la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre.
La pel·lícula s'inspira en les vides reals vinculades als esports extrems, centrar-se en tres amics apassionats per activitats perilloses, com són el salt base i l'alpinisme, i com aquesta passió impacta en les seves vides i també en la seva manera de relacionar-se. Salvador Calvo ha estat guionista i director d'alguns capítols de Sin tetas no hay paraíso, i també ha estat l'encarregat de fer A la triste, o, per exemple, la sèrie Lo que escondían tus ojos, entre d'altres. Qui protagonitza aquesta pel·lícula, i que per això és de les més esperades d'aquest cap de setmana, i de podríem dir que el trio de guapos oficials del cinema espanyol. Carlos Cuevas, Miguel Bernardo i Miguel Ángel Silvestre són qui lidera aquest repartiment i, segons diuen les crítiques, aportant carisma i físic per fer d'aquests amics addictes a l'adrenalina. La pel·lícula barreja dramatització amb elements inspirats en fets reals de figures del món dels esports extrems, cosa que diuen reforça la seva autenticitat. Les crítiques han situat aquesta La Fiera com un exercici de tensió efectiu la major part del temps, però amb un desenvolupament desigual de personatges, especialment dels femenins. Perquè, evidentment, si tens aquest trio de protagonistes tan potents, si tens el Duque, llavors tens en Bernardo i tens en Merlí, en Carlos Cuevas, no? Tens en Pol, en Bulis que no, deu costar centrar-se en altres protagonistes.
No sabia si m'ho faries triar entre un dels tres?
Pues mira, no ho tenia pensat, però... No, és que anàvem a fer un joc i ara he dit l'hora i no el puc fer.
No el podem fer. Millor, ho deixem per
exacte,
un altre dia.
Sí, sí. Però si haguessis de triar-ne un, independentment per allò que fos, Joana Marotto, tu amb qui te quedaries?
Crec que Miguel Ángel Silvestre.
És que tenia tan
clar,
que tiraries per allò clàssic i tu, Marta,
no,
Garau...
No, allò clàssic, no.
També en Silvestre.
Sí, crec que sí.
Mem, és una cosa, supos, que també de generació. Els altres dos mos agraden molt, però són molt més joves.
Exactament.
Estimat.
Exactament.
Per això. I ja està.
Bé, no ho sé.
No passa res, però tenim més propostes.
Sí, i no sé per què. Jo crec que aquesta m'agradarà. Ja sapiguen que serà dolenta, Joana.
I de, sí, perquè per acabar tenim terror.
Perdona, Joana. Dolenta no. Aquesta pel·lícula és pesta bubònica. Però...
A vegades necessites veure pel·lícules dolentes.
Fa molt dolentes. Per tu. Sí.
Fa molt per Marta, perquè és terror pur amb Primate, el nou thriller de Johannes Roberts.
Estamos en Hawái, tía.
¡Qué pasada!
Aquí vivimos. Quiero presentarte a alguien.
Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
Hola, Ben.
Hawaii, na Lucy torna a casa per reunir-se amb la família i amb el seu ximpancé adoptat, en Ben. Però quan en Ben es mossega per un animal en ràbia, se transforma en una criatura violenta i fora de control. I un grup d'amics haurà de lluitar per sobreviure mentre el perill, diguéssim, s'escola per tots els racons d'aquesta casa. Qui diriges? En Johannes Roberts, que en de dia és un especialista en por i suspens, que ja va dirigir 47 metres per sota, i també qualque pel·lícula de la nissaga Resident Evil. I aquest ximpancé hem de dir que no és un animal real, sinó que està interpretat o està fet amb efectes pràctics i també en puppetry, que diuen els experts, no? Clar, en guinyols. És a dir, el mouen per de dins. No és un animal real, ho dic per Spets Friendly, que no hi ha hagut cap primat que hagi patit. Fet que ha rebut elogis per donar-li, diuen, un aire més tangible i inquietant en aquest animaló. Johnny Sequoia fa de Lucy, que és el jove que intenta protegir-se de la bogeria desencadenada per Ben, i llavors li fa d'alter ego en Troy Kotsur, que és Nadam, que és l'actor guanyador d'un Òscar conegut per Coda, que aquí fa de son pare sort a una relació que mantén molt especial amb aquest ximpancé. Tanquen aquest repartiment Jessica Alexander, Victoria Wyland i Nagia Hunter, que d'entrades noms no vos sonaran, però si les veus són la nova fornada d'actrius joves estatunidenques. La recepció de la crítica és majoritàriament positiva, perquè diuen, s'agraeix l'atenció i diuen que és una pel·lícula de terror tradicional que barreja elements de gore amb humor i que ofereix tot allò que te promet. Saps què et vull dir? Que no t'engana. Però a l'altre costat de la balança diuen que potser la trama és com a massa simplista. Això de que a una moneda
mira, te la compro,
li peguin una mossegada i a partir d'aquí torni rabiosa, doncs pot ser que ho hem dit qualque vegada.
Lo que no m'agrada és lo de l'humor. Jo sóc dels estils que no s'ha de mesclar por amb humor. A no ser que sigui Scary Movie, aquestes que ja són molt intencionades. Però
és que a partir d'ara demanaré que te posin Cairons a la Goritz, perquè avui estàs regalant tot el dia titulars. Marta Grau, 2 punts. Amb el terror, com som purista.
I és vera.
Només amb el terror.
I és vera. No, sí, perquè me puc declarar una no experta del gènere, però
no, no,
crec
per
que
mi,
tenc un...
Per mi ets un referent del gènere, però només,
sí,
ets, purista,
veritat,
només ets purista amb el terror? Aquesta era la meva pregunta.
Jo crec que sí.
En tot l'altre te permet llicències.
Sí.
Perfecte. No,
sí, però
per
crec que quan se mescla terror i humor, no acaba d'agradar.
No casa. Jo t'he de dir que a mi aquesta darrera et sé que me faria més peresa. Així que cap de setmana, per allò que fos...
Mira,
coincidissin tot tres per anar al cine, jo crec que Primate, jo no l'aniria a veure.
Són les 11:55 minuts i Balears encara no sap una cosa que acaba de dir en Xisco i que crec que l'hauries de dir.
Jo és que no, és que de veres...
No, ho mantendrem així.
Duis el nivell de confessions personals a un dels trens que m'ha
regirat. Però trobava que ho havíem fet molt bé,
I a més, ara mos hem de callar perquè acaba d'entrar un jove que ben bé podria protagonitzar La Fiera, perquè ell també li agraden els esports de risc i tot allò que tingui a veure amb el món esportiu.
Tu creus que vols retornar amb nosaltres?
Que per si qualcú ha oblidat un home que volia ser bomber. Que feia setmanes, que d'això no se'n parlava.
I que li dada molt d'estematge.
I un home que sap el que fareu aquest de setmana i no voleu contar. Ara, alerta.
Bum!
Que soni la seva sintonia.
Si vol de la exclusiva, d'acord.
Miqui Tous, bon dia.
Què tal, bon dia. Idò, pendents del Mallorca, que ha fet el darrer entrenament fa una estona a Son Bibiloni. Demà visita el camp del Barça a partir de les 4:15, en directe per IB3 Ràdio. Estan pendents de la convocatòria de Jagoba Arrasate, que parlarà a les 12:30 en roda de premsa, una roda de premsa que podreu seguir a partir de la 1:05, que es porta a migdia en aquesta casa IB3. I hem de dir que estan pendents de la infermeria perquè Cumbula i Takuma Sano seran baixa segura perquè estan lesionats. I Antonio Raillo ja entrena amb la resta del grup, per tant, podria ser la gran novetat a l'11 de Jagoba Arrasate per enfrontar-se demà al líder al Barça. I també tenim ganes de veure en acció el nou fitxatge. Es veuran si entren en aquesta llista d'Arrasate, la darrera incorporació, que és l'Ubumbo. Per tant, partit complicat. El Barça, el líder, que no ha perdut cap partit com a local, el Camp Nou encara aquesta temporada, i arriba també amb una baixa important, com és la del brasiler Rafinha, que està lesionat.
Pues escoltem tot d'una amb l'actualitat esportiva. Bon cap de setmana, Miqui Tous. Repàs també el contingut del programa al dia, com se presenta aquest divendres a Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, parlarem amb l'arquitecte tècnic Xavier Cardona. L'Ajuntament de Mo demana informes tècnics en els propietaris de cases amb més de 30 anys d'antiguitat. Volem saber quins són els tràmits que hem de fer en cas de ser un dels 9.500 veïns afectats. Després coneixerem les activitats de la nova Fira de Sa Perdiu. La nova edició se celebra aquest cap de setmana amb restriccions per mort de la grip aviària en el Mercadal. I te volem saber un poquet com és aquest nou format i quines són les activitats que es poden mantenir i les que no. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons, avui molt pendents de la participació d'en Sandra Mama Fiera al Got Talent.
Pues escoltem tot d'una, també, en Ives García, amb tota l'actualitat des d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
Bon dia. Nosaltres avui farem moltes propostes culturals als nostres oients i ho farem parlant de llibres amb la bibliotecària Joana Guirado, que ens porta avui dos recomanacions, i també escoltant música amb el músic i productor Pere Navarro. Després ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci prevista per aquests dies a Eivissa i Formentera amb la nostra companya Ivona Aranyó.
I el dia Mallorca, Jaume Noguera, bon dia.
Mira, i de començarem parlant tot un dels temes de moda de la setmana, les xarxes socials, els mòbils, entre els adolescents. I és que a Binissalem, a l'institut, els pares s'han adherit a la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils per tots els problemes que ja sabeu que generen d'ansietat, fins i tot de síndrome d'abstinència entre els joves, amb motius com l'escroll infinit i la por a perdre-se el ocorri, el conegut com a FOMO. També després parlarem amb un mallorquí d'aquest que ens agrada brevetjar. Un organista mallorquí, de Keimari, que ha estat tocant a Nova York i on ha aixecat fins i tot la gent de les butaques aplaudint. Ell és en Tomeu Seguí, parlarem amb ell de com ha estat aquesta aventura. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrell motxerrarà de xeramies i de gigants. I en el món de paraules d'en Xavi Oliver, avui parlarem d'un idioma que no és ben bé un idioma. És a silbo canario. És una manera de comunicar-se. Molt curiós. Siulant, s'entenen a Canaris. Curiosíssim.
Curiosíssim. Sí. Llavors, escolta, només per descobrir això de que xiular pot ser una nova manera de comunicar-se. Punt i final en aquest programa. Tornem dilluns a partir de les 9. Bon cap de setmana.